Doncs ja hem arribat a 6:45 de les 8 de la tarda. Cal recordar que des d'un quart de 8 Andorra Televisió està oferint en directe la cerimònia inaugural dels Especials Olímpics des del pavelló d'esports d'Andorra, la Vella. Abans de tot, aquí a l'estudi amb nosaltres, Joan Ramon Sánchez, què tal?
Bé, bé, bona nit.
A l'esquerra.
A l'esquerra, avui a l'esquerra.
Jo estic a la dreta teva, avui.
Ai.
Jordi Barceló, què tal? Com estàs, amic?
Bona tarda a tothom.
Com va tot?
Bé, bé, aquí estem.
Sí?
Treballant, muntant coses.
Això està bé, eh? El treball d'un músic és important.
Sí.
Escolta'm, jo voldria fer una menció especial. He començat parlant dels Especials Olímpics, però, home, jo crec que avui és el tema del dia, aquí al Principat d'Andorra. Més enllà de les declaracions del senyor Borrell, que són importants i tal, estem aquí que acollim 1.500 esportistes de 13 països diferents. I avui és el seu gran dia.
Sí, sí.
Tal i com deia la cònsul major de la capital aquest matí, ha destacat que el significat d'aquests llocs que transcendeix el d'àmbit esportiu. Parlava d'esports inclusiu, i això a mi m'ha semblat molt, molt encertat.
Molt encertat. Tot el que sigui fer esdeveniments i que la canalla s'ho passi bé, jo crec que és lo important, i a nivell polític, pues, inclús a nivell de país, poder organitzar temes com aquest dona goig. Vull dir, realment és una bona feina.
Home, jo he tingut la sort aquest matí d'anar seguint el recorregut de la torxa des de l'escola especialitzada de Nostra Senyora de Meritxell, amb una implicació molt important d'entitats esportives, dels bombers, de la Creu Roja, d'empreses, d'aquesta casa, evidentment. Total. I la veritat és que feia goig, com tenia la gent pels carrers a tota aquesta canalla. Jordi!
Què dius? Jo estic justament al Parc Central, perquè estic col·laborant amb una empresa de la qual en soc soci, no? I justament participem en aquesta troballa, amb les food trucks que tenim muntades aquí al Parc Central, i precisament per això no he pogut venir directament per estar vosaltres a l'estudi, però la veritat és que em sembla que això, si demà tenim el mateix clima que hem tingut avui, això augura tenir un èxit brutal.
Sí, bueno, la previsió meteorològica del nostre company Josep Tomàs apunta que com a mínim durant 2 dies es mantindrà aquesta estabilitat meteorològica i sobretot aquest ambient pràcticament d'estiu.
Sí, sí.
Per tant, escolta'm, perfecte, fantàstic i genial. Després de dir tot això que és l'agradable a la jornada, tenim també un protagonista que és el senyor Josep Borrell, que ahir va dir unes paraules que avui, des de la Seu d'Urgell, poc després de la trobada que m'han tingut amb el copríncep episcopal, ha hagut de matitzar.
Bueno, ha fet una matització, però jo crec que el que ahir va comentar s'ho tenia d'haver pensat una mica més, perquè una miqueta ha deixat entredit algun càrrec polític i algun ministre d'aquest país, i si realment no és tan segur al 100% com ell va assegurar que el tema aquest era així, si volíem ser europeus, que comencéssim una miqueta a prendre nota, sobretot amb el tema aquest de l'atur i amb el tema dels treballadors dels països europeus i tal. Home, si és un tema que s'està tractant i encara no està tancat, no està tancat.
És que hi ha tantes coses que no estan tancades d'aquest acord, però bàsicament per un motiu, per la complexitat mateixa de tot aquest procés.
Jo crec que una mica es va precipitar en fer el comentari aquest tan exhaustiu i tan aclaratori. No sé si es beneficia algú d'aquest tipus de comentaris, però crec que una miqueta tenia d'haver conservat.
És que ell va arribar a firmar, recordem, per la gent que ens estigui escoltant i no ho recordi, va deixar molt clar que l'acord d'associació amb la Unió Europea haurà d'incloure el compromís d'assumir les prestacions d'atur dels ciutadans comunitaris. Avui, home, no és que s'hagi desdit de lo que va dir, però sí que ha matitzat molt. Ha dit que doncs el tema aquest encara no està sobre la taula i que Europa tindrà en concret doncs en compte les especificitats del
país,
d'Andorra,
clar,
i tal i que qual.
Clar. A veure, feina amb Europa, segur que ens queda moltíssima. Hi ha moltes coses a tancar. El camí s'ha d'anar fent mica en mica, però també s'ha de saber que en el moment que tinguem de fer qualsevol tipus d'acord, tothom ha de ser conscient de amb quin país estàs negociant. Vull dir, és un país amb el tamany que tenim, amb els habitatges que tenim, amb les peculiaritats que tenim, i tot això, per molt que hi hagi uns convenis generalitzats a Europa, jo crec que l'especificitat de lo que és Andorra s'ha de matitzar i s'ha de mirar de defensar al màxim amb totes les negociacions. Vull dir.
Tu com ho veus tot això, Jordi?
Ostres, jo que crec que tot això s'ha de negociar molt bé. Ells són, bueno, Espanya, França, Alemanya, Itàlia, no? Qualsevol d'aquests països són molt més potents, molt, diguéssim, tenen el sistema de negociació, diguem, que per ells és més fàcil, no?, que no pas per nosaltres. Nosaltres sí, som un país molt petitet i, per tant, ens hem de defensar i molt, no? I Espanya potser li interessa, doncs, això per vendre, per treure un rèdit polític, no?, en aquest sentit, com a bons socialistes, no? Bé, està molt bé, però nosaltres hem de pensar per nosaltres, no?, i hem de veure què és el que més ens interessa a nosaltres. Bé, al final, en el fruit de la negociació, el que s'ha de buscar és un win-win, no?, en el qual tothom se senti satisfet amb la part acordada, no?
Hi ha un tema que és important sobre el tema aquest. Hi ha un eurodiputat parlamentari, que és el Juan Fernando López Aguilar, exministre en l'època del PSOE, que és un dels ponents permanents de les negociacions per l'acord d'associació Andorra amb la Unió Europea. És a dir, estem parlant d'un senyor que és una veu autoritzada, no? Avui, sobre aquesta qüestió, ha dit que l'assimilació de l'atur no està ara mateix en un escenari tancat i de compliment absolut, i fins i tot ha parlat de la possibilitat d'una transitòria o d'una excepció.
Sí, sí, sí.
Ho ha dit clarament.
És que s'ha de ser coherent, has de saber amb qui estàs negociant. I ha de saber la persona que està negociant a nivell europeu amb qui està negociant i quines són les probabilitats que tenim al nostre país. Jo hi ha una cosa que em preocupa i cada dia una miqueta més, pues, crec que a les xarxes i a la televisió i no se'n parla gaire, que és el que tenim, pues, una miqueta d'aquest any passat, em sembla que s'han fet unes 600 residències passives. Jo crec que aquest any es passarà d'aquesta xifra. Jo...
No pinta que es passi d'aquesta xifra. Segons les últimes dades de govern, es veu que la cosa s'ha estabilitzat una miqueta. També era una cosa previsible.
Si s'estabilitza i no hi ha massa massificació de gent que es vingui a fer, pues, com a resident fiscal aquí al país, segurament no ens va aixecar massa els països veïns, els dos que tenim al costat. Però si això d'aquí, per dir alguna cosa, té una influència important, que vol dir que són persones que en el país de seu d'origen deixen de tributar, segurament podem tenir alguna una mica de, com te diria, de pressió i de cosa dels països a veure com, què és el que feu, de quina manera.
En aquests moments ja Andorra no està considerat un paradís fiscal. No. Hi podria haver algun rebombori tal, però...
No, si parlem de la legalitat, parlem dels acords que hi ha i parlem de que la gent que es ve i es fa resident fiscal aquí a Andorra és completament legal.
Absolutament.
Pues llavors, si és completament legal, el que hem de vigilar molt, molt, és que ja saps com van els països, i més Europa, que cada vegada estan més tancats, ho volen tot més centralitzat i ho volen tot més controlat. I aquest control és, jo crec que és excessiu, vull dir, és... No sé, potser no estem acostumats aquí a Andorra.
A que ens controlin tant.
Sí,
és que és Jordi?
És una bestiesa.
Estem acostumats o no, a això?
Home, aquí... això, segons ells, aquí hem viscut molt com en el Far West, no? I ara ens volen una mica... Bueno, volen que si volem jugar en el mateix joc que ells, doncs és lògic que...
Hi ha unes regles a complir, mateixa, sí, sí.
A la mateixa altura, no? Però, bueno, el que hem dit, no? És a dir, nosaltres tenim una especificació, diguéssim, molt diferent d'aquests països que ja no només per territori som molt més grans, sinó estem parlant de països que tenen milions d'habitants, si no és la mare de Déu, però sí, som 70.000 habitants,
sí, sí.
O 80.000, no?
Home, és que la Unió Europea és una cosa pensada per a grans
tenim
països.
Tenim totes les de perdre.
Sí, ara, sí.
Si no juguem bé, ostres, doncs millor ens posem tots allà a la porteria que no tenim cap pilota, saps?
És que a vegades ho penses, eh? L'altre dia el típic comentari que et fa la gent de baix que no coneix molt bé la realitat d'Andorra, però et diu, escolta'm, és que aneu tots plegats al Camp Nou i encara sobren cadires.
Sí, encara sobren
clar,
cadires.
Clar que sobren cadires, clar.
Exacte.
Això s'ha de...
Aquesta broma...
S'ha d'entendre.
Sembla que ens l'han fet a tots, eh? A tots els que som d'aquí ens han fet alguna vegada aquest comentari.
Sempre,
eh?
Sí. Sí, sí.
Jo recordo que això en el concert que vam fer a Mèxic fa... un parell d'anys,
sí.
Hi havia com 4.000 o 5.000 persones, eren tot caps, vam fer un comentari que no? Dic, si tota la gent d'Andorra vingués al concert, es quedaria ningú, no?
Sí,
no tenia tothom fora de casa, no? A veure, és difícil, no? Però justament per aquesta minoria que som, no? Davant d'aquests països, doncs justament per això el que hem de fer és defensar amb encara més fervesa, diguem, les virtuts que tenim perquè no ens les canvien. No?
Jordi, aquesta mentalitat de vegades que tenim nosaltres de hem de defensar, bueno, t'has de defensar quan t'ataquen. Ens està atacant la Unió Europea? Vosaltres sentiu que ens estan atacant?
Ens estan ficant molta pressió.
Si volem jugar les mateixes cartes que ells, tenim les de perdre.
Clar.
Per tant, això està clar. Vull dir, ni podem tenir la pressió fiscal que tenen aquests països, ni podem tenir les avantatges que ofereixen aquests països en els seus conciutadans, no? Per moltes raons, no? A nivell negatiu, evidentment, no tenim un exèrcit, per tant, no tenim un pressupost de despesa tan exagerat com el que puguin tenir ells en aquest sentit. Però hi ha altres coses en les que sí que tenim un valor afegit que ells no poden tenir, no? Com és la seguretat ciutadana que tenim, l'entorn natural que disposem, no? La qualitat de vida. Això són factors que, segons com ens imposessin o com ens volguessin, com volguessin que actuéssim, ho tindríem a la corda fluixa, no?
Jordi, no tenim exèrcit, és veritat, però tenim el sometem. Jo sé que fa molts anys que no es crida, però tenim el sometem amb les escopetes, que vigili, que vigili.
Hi ha gent per aquí també, no tenim exèrcit, però hi ha gent per aquí amb molta mala bava.
Cuidado.
Aneu en compte, perquè per aquí tenim uns quants.
Va, no tenim aeroport, coi, tampoc no...
Me cago en la Marcelada, això sí que és una falta, eh?
Això sí que és una falta.
Però s'està treballant amb això, eh?
Sembla que d'alguna manera s'ha moderat una mica, no?, el tema de l'aeroport.
Jo crec que el que hem d'esperar més que tenir aeroport és esperar que els avions puguin aterrar i enlairar-se en vertical. Aleshores, aquí haurem guanyat la batalla.
Jordi, ja n'hi ha.
Sí, però són molt cars, eh? Són molt cars.
Però ja n'hi ha. Ja n'hi ha que són
els comercials, els que porten 300...
Sí, n'hi ha. Tants no, però...
150, 130 sí que els poden portar i ja existeixen, eh?
Ah, sí?
Sí, sí.
També hi ha una opció, Jordi, també hi ha una opció, eh? I és fer la pista d'aterratge en vertical.
També.
De dalt a baix. Llavors no hi ha cap problema.
Per aterrar és un pèl difícil, eh?
Escolteu, no fa gaire han inaugurat a l'Himàlaia, a la zona de l'Himàlaia, la pista més alta que s'ha fet, i l'han fet, em sembla que era sobre els 1.800, 2.000 metres d'alçada.
Més.
Sí.
A més, és que s'ha de tenir... És una pista molt especial perquè és l'únic vincle de transport que té en aquella zona, i els pilots, ni que siguin comercials, han de tenir una habilitació especial per poder aterrar allà, perquè és un aeroport que és una autèntica... És a dir, allò és una pena de muerte, si aterrar allà, eh?
Bueno, però perquè veguis que amb indrets que són complexes, que són complicats, la tecnologia avui en dia...
Jo saps què passa? Que jo estic disposat a escoltar, evidentment, aquest projecte de l'aeroport. Si dius, a veure, quina rentabilitat té un aeroport com el de Lleida? Quina rentabilitat li han tret? Mm. Estem encara intentant desenvolupar de manera àmplia un aeroport que està bé, que és el de la Seu d'Urgell. Vols parlar d'un altre aeroport en un radi de 200 quilòmetres?
Bueno, però l'aeroport de la Seu no m'ha anat mai.
Ja.
I a més no mana ni la Generalitat, vull dir, mana Madrid. I llavors, clar, Madrid té interès en que l'aeroport de la Seu...
Sembla que sí. Vull dir, avui ha reivindicat...
De boca, sí.
Avui una altra vegada el ministre Borrell, i ens haurem de creure el que diu, que cap al setembre ja... cap al primer trimestre de l'any que ve ja tenim el sistema GPS.
No me'l crec. Per molt ministre que sigui, no me'l crec. Jo crec que hem de solventar els problemes, els hem de solventar nosaltres, i jo crec que tècnicament, amb l'apoyo de les tecnologies que avui en dia tenim, lo de l'aeroport Andorra ha de ser viable. Si no tenim aeroport... és que el futur, avui en dia, d'un país, no s'entén sense un mitjà de transport, de comunicació, que sigui àgil, que sigui ràpid. Vull dir, és que no s'entén. Si no, ens quedarem escuets. Vull dir, el problema de l'accés a Andorra l'hem patit sempre, el continuem patint, però jo crec que algun dia li hem de trobar una solució.
I no podem posar un tren bala des de l'aeroport d'Aiguaire que vagi directe aquí al Comú.
Això es veu per lo que diuen els informes tècnics, és caríssim, però caríssim és caríssim.
És igual.
Però...
És igual.
Qui ho paga, això?
Algú. Algú
ho pagarà. Escolta, bé que hem fet el túnel dos valires i també acabarà pagant, no?
En quatre vies.
És molt problemàtic. Jo voldria al tram final acabar amb una bona notícia, perquè aquest país fa gala d'una cosa que és evident, no? El medi ambient, la natura...
Sí.
I doncs fixa't per on que Andorra, ja ho sabem, és un dels països d'Europa que més recicla.
Sí.
Si no, està entre el primer i el segon. Doncs bé, la notícia d'avui és que les bosses de plàstic d'un sol ús s'han reduït en 500.000 l'últim any al país.
hauríem de saber quantes hi havia en totalitat.
Exacte, no? Perquè mig milió davant de 50 milions és clar, poca cosa, eh?
No, bueno, però escolta, jo crec que és una xifra interessant tenint en compte que el reglament que pretén rebaixar-les només porta 11 mesos en funcionament, eh?
És un problema de conscienciar la gent, que jo crec que la gent s'està conscienciant, però el que trobo malament d'aquesta norma és que el que han fet és l'agost als supermercats, perquè t'estan cobrant les bosses a 10, 15 o 20 cèntims, et fiquen en la publicitat i abans no les cobraven ni una gratis i ara les cobren.
Ai, aquesta és l'altra cara.
És que tampoc, no sé, vull dir, és que si no l'han, si l'has de pagar, el que no poden fer als supermercats és ficar publicitat.
Jo penso que si les volen eliminar, s'eliminen.
Ja
s'eliminen i punt.
Ara, i tothom s'espavila.
A veure, les de pagar... No sé,
eh? No sé, jo crec que han fet l'agost. Jo crec que li han fet un gran favor als supermercats.
I mira que continua allà. Tu...
Amb el bé que s'anava abans amb els carritos aquests de la iaia.
Oh, clar.
Amb
el
bé que s'anava.
I amb, I amb la cistella, eh?
No, però hi ha d'haver alguna mena de... alguna mena de compost que sigui d'aquests que no és perjudicial per al medi ambient, que es podria utilitzar per a aquestes coses.
Que siguin biodegradables, que siguin... Hi ha solucions.
Però, les bosses de plàstic, totes les que estan donant, totes són reciclables, no?
Sí.
Això diuen.
Sí, però les pagues.
Sí. Ja. També s'ha informat que la recollida d'envasos ha crescut un 46% en els darrers mesos.
Això vol dir que tenim més borratxos.
Això és que hi ha més gent bevent llet, també, eh?
No, que els envasos...
No. Envasos. El vidre ha pujat un 10% i el paper i el cartró un 27% més de reciclatge, home. Ah. Anem a mirar la part bona. Anem a mirar la part bona de tot això, eh? Que el tema aquest de la conscienciació del medi ambient és una cosa que és
important.
Jo crec que és important. Sí. I l'altra avançada important, no?, és el tema dels cotxes elèctrics, no?, que...
Sí, continuen. Tot i que s'ha de dir una cosa, que si parlem de xifres, avui estic buscant per... Aquí està. S'ha estabilitzat una mica el tema de la comercialització dels cotxes elèctrics. Hi ha hagut un creixement dels elèctrics al 100%, estem parlant de xifres, del setembre. Mm-hmm. Del setembre, estem parlant de fins al setembre, aquest any, hi ha hagut un creixement dels elèctrics, però han crescut els que més han crescut, encara continuen creixent més, són els de benzina. Que han crescut un 20%. Una baixada important dels gasoils.
Bueno, és que diuen que no fabricaran més i la gent comença a tenir por i se'ls treu de...
I els híbrids, eh? Els híbrids també estan pujant.
També és bona solució, els híbrids. Els elèctrics, aquí... ho tenim una mica encara dedicat. Tenim molta pujada, tenim molta baixada. Tu imagina't pujar amb un cotxe elèctric al pas de la casa, al port, a l'hivern. Has d'anar amb calefacció.
Sí, bueno, clar.
I mentre estàs pujant, estàs consumint bateria. I en elèctric, que si has de pujar a l'hivern al port, van justos.
Els nous de nova generació...
Van guanyant.
Jo crec que això tenim els dies comptats, en aquest sentit, eh?
Sí?
Perquè els elèctrics, va, tot just s'estan implantant ara. I el greu problema que tenen actualment, i ja et diré, avui justament he anat a veure un cotxe d'aquests i he pogut provar un cotxe elèctric, i crec que això ho superaran en el moment en què les bateries tinguin
més durada,
autonomia,
no?
més eficient.
Però la tecnologia ja hi és. El Tesla té la tecnologia perquè les bateries tinguin molta més autonomia i aguantin molt més calor.
Però és que el preu al que pagues aquesta autonomia encara està per sobre del que et costa l'autonomia.
El que passa és que els passos endavant que s'han fet en el tema aquest de l'autonomia dels elèctrics en els darrers anys han estat increïbles. S'han passat amb uns percentatges de quilometratge increïbles.
Però han d'evolucionar.
Encara ha d'evolucionar molt més, estic d'acord, i sobretot un altre aspecte, i és que hi han d'haver més punts de càrrega.
I a part d'això, jo crec que el secret, sobretot, és el tema de l'autonomia. I crec que, tal com està avançant avui en dia l'electrònica, com avança la indústria, en qüestió d'un any o dos, a dir que són dies comptats, en qüestió d'un o dos anys, jo crec que això s'haurà superat, i tant.
Després hi ha un altre aspecte que a mi sempre m'ha preocupat. Necessitarem més energia elèctrica.
No.
Hi haurà més demanda.
Hi haurà més demanda, però tampoc el consum que tenen els cotxes per carregar-se és ínfim. Vull dir, tu és...
Sí. Jo crec que anem cap a un món on tant el tractament de l'energia s'està optimitzant en tots els àmbits. Els cotxes consumeixen molt menys, o allò que consumeixen és just el que gasten. A nivell elèctric estem en el mateix procés, és a dir, cada vegada doncs, les llums, no?, les bombetes o estan, estan canviant, que consumeixen molt menys, però il·luminen molt més, no? I crec que amb els electrodomèstics, amb tots els aparells electrònics, anem cap a aquesta línia.
Jordi, ja t'has comprat un cotxe elèctric o no?
Bueno, estoy en ello.
No, que
però sí, és que em falla el tema de l'autonomia.
Aquí sí que tens...
Que té un BMW que consumeix molt. Jordi, té un BMW que consumeix molt.
Sí, tinc un, la veritat és que sí. És que sí, tinc un cotxe que ostres, porto enganxat a la benzinera sempre al darrere.
És increïble,
Sí, però clar, i m'estic plantejant l'elèctric, de fer el salt directament.
L'híbrid.
El que em frena és el tema autonomia.
L'híbrid sí. Seria una
sí,
bona
però
opció,
jo, no? Tal com veig l'híbrid, no? El veig com més un afegit, diguéssim, a lo que ja és un benzina normal. I jo em vull treure tota la... A mi m'agradaria treure'm tota la pesadilla del que són els manteniments, clar, el canvi d'oli, tota aquesta pesadilla que amb un híbrid que
les continues tenint.
Sí. Perquè no deixes de tenir tot això.
Jo crec que encara... Jo crec que encara sortirà alguna tecnologia que algú està guardada.
Sí, és probable.
I, a veure, és un pensament, si tu vols, meu. Jo crec que els elèctrics no tenen futur.
Frase lapidària, de Joan Ramon.
Ha fet un silenci?
Sí, sí.
Ha fet un silenci,
sepulcral.
Ara?
El senyor Tesla, estigui on estigui, això ja li ha produït, en aquests moments, diu, ostres, què passa?
Jo, per mi, que el Joan Ramon té un secret que encara no...
És probable.
No ho vol explicar.
Joan Ramon Sánchez, Jordi Barceló, gràcies per compartir aquesta tertúlia amb nosaltres.
Vinga,
fins
vosaltres.
A la pròxima.
Bona nit a tothom.
I a vostès, gràcies per la seva atenció. Tornem demà amb més coses.